Bon vespre, benvinguts de nou a la tertúlia proscrita. Com podreu veure, avui no hi és la Txell Partal. Jo sóc la Clara Ardèvol, presentaré avui de manera excepcional, però no us preocupeu que la setmana que ve tornarà a ser aquí amb nosaltres. Això sí, per la resta estem els de sempre. Josep Costa, bon vespre.
Bon vespre.
Albano
Dan... Content de tenir-te aquí.
Sí, a veure, quin dia, hem anat a triar
sí,
també.
Un bon dia.
Albano Dante Fachín, des de la distància, això sí, bon vespre també.
Hola, bon vespre, Clara, bon vespre, Josep.
Anem per feina perquè, com deia, avui ha estat un dia intens. Tenim aquesta notícia del dia, que és la dimissió de Santos Cerdán, la mà dreta de Pedro Sánchez. Ara ho explicarem, ara entrarem en matèria, però abans que res recordeu que podeu dir la vostra a través del chat de YouTube i també a X a través del hashtag Tertúlia Proscrita Santos Cerdán, és el hashtag d'avui. Com deia, és clarament la notícia del dia. Un informe de la Guàrdia Civil ha acorralat Santos Cerdán, que és el fins ara era el secretari d'Organització del PSOE, fins al punt d'haver de dimitir. Tot plegat ha estat arran de 8 enregistraments força reveladors fets per Koldo García que l'impliquen en una xarxa de cobrament de comissions il·legals organitzada al voltant de l'exministre José Luis Ábalos, el mateix Cerdán i Koldo García. Segons aquest informe de la Guàrdia Civil, els membres de la trama haurien percebut o esperat més d'un milió d'euros en suborns vinculats a 5 grans contractes d'obra pública. I Cerdán seria el responsable de fer que es paguessin les comissions. Això a Madrid, evidentment, ha estat una bomba des de bon matí, fins al punt que Cerdán ha dimitit i Sánchez ha aprovat de distanciar-se'n fa res, tot just 2 hores. L'escoltem. Pedro Sánchez, l'escoltem.
El motivo de esta comparecencia es para dar explicaciones tras tener conocimiento del informe de la Guardia Civil que investiga la causa abierta contra José Luis Ábalos y Koldo García. Y lo hago en primer lugar y ante todo para pedir perdón a la ciudadanía. Perdón y naturalmente y especialmente en esta sede, la sede del Partido Socialista Obrero Español, a los militantes y a los simpatizantes del Partido Socialista Obrero Español. Quiero pedir perdón porque hasta esta misma mañana yo estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán.
Sánchez ha dit que no sabia res de la vinculació entre Cerdán i la trama Koldo i fins aquest mateix matí havia confiat en ell. També ha anunciat que farà una auditoria dels comptes del PSOE i ha descartat eleccions, que això és important, que és una cosa que molta gent es preguntava. Tot això el mateix dia que ha començat amb els diputats del PP demanant la dimissió de Cerdán al Congrés espanyol i ha acabat tot just ara amb una manifestació ara mateix a Ferraz i amb el PP demanant eleccions. No sé quines primeres reaccions teniu, començo ja demanant-vos això, unes primeres reaccions, que és el primer que heu pensat, com ha anat evolucionant la cosa?
Bé, la cosa es posa interessant, és a dir, jo crec que feia bastants dies que teníem aquesta impressió de que en Pedro Sánchez ja se li estava acabant el temps, no? És a dir, entre una cosa i l'altra, improvisant i fent les seues històries i jocs de mans i jugades mestres, ja porta 7 anys de president espanyol i això, tal com van les coses en aquest món, 7 anys és una eternitat, diguéssim, no? Aquí fa, des de Jordi Pujol no hi ha hagut un president a Catalunya que hagi durat 7 anys, diguéssim, no? Per tant, aquesta és la cosa i això s'accelera molt, és a dir, el final d'en Pedro Sánchez avui és molt més probable i és molt més aviat en el calendari. I a veure, clar, pot vendre el que vulgui. Jo crec que hi ha hagut un periodista que li ha preguntat a en Pedro Sánchez quines responsabilitats assumeix vostè per haver confiat en ell, és a dir, no ens vengui aquí només a plorar perquè se sent decebut de que ha confiat en ell i no ho hauria d'haver fet, que vostè és el president del govern i vostè ha posat tota la confiança, la seva mà dreta, en un senyor que substituïa a un altre senyor que era un corrupte. És a dir, que Pedro Sánchez, des que és president, ha tingut dos secretaris d'organització i els dos estan als peus del Tribunal Suprem per corrupció. A mi m'ha sobtat una cosa, que ha parlat, diguéssim, sense cap història de presumpció d'innocència ni de res d'això. O sigui, ha anat, bàsicament, a confessar que tenia una mà dreta que era un corrupte. Ja l'ha jutjat i ja l'ha condemnat. Mm-hmm. És a dir, mentre altres parlaven de la presumpció d'innocència, en Pedro Sánchez no ha tingut cap concessió.
Ha parlat d'indicis clars, de fet.
Ha dictat sentència. Mm-hmm. Aleshores, és evident que un president de govern i un secretari general d'un partit, quan la seva mà dreta tu confesses que és culpable de corrupció, no pots demanar perdó i ja està. És a dir, per això no feia més que demanar perdó perquè no sabia, supos, què més dir. I una dada, que crec que és rellevant, que a Madrid segurament no és el primer que han pensat, però és que en Santos Cerdán és l'arquitecte polític de la investidura d'en Pedro Sánchez i és, sembla ser, encara avui, era el representant del PSOE a les converses de Ginebra amb Junts i Puigdemont. Per tant, també és... una persona que ha estat clau en el fet de que s'hagi mantingut l'estabilitat del govern del PSOE després d'haver aconseguit la investidura.
Mm-hmm. Albano.
Aviam. No sé si fer-li aquesta putada a la Clara, avui que li toca comandar la tertúlia. Però estic totalment en desacord en començar parlant de Cerdán. No patiu, que jo l'he avisat.
Sí, m'ha avisat.
L'he avisat.
I entenc per què ho diu, a més, sí.
Però escolteu una cosa. No, soc totalment conscient i tinc moltes ganes de parlar d'això del Cerdán perquè té unes repercussions polítiques molt importants i ens ho passarem bé parlant d'això. Això per descomptat. Ara bé, jo me remeto a les matemàtiques i això que en el periodisme es diu el follow the money. Estem parlant de que Santos Cerdán i aquest informe de la Guàrdia Civil parlen d'un milió d'euros. Jo dic que ahir, a Catalunya, no un informe de la Guàrdia Civil, sinó d'una entitat bastant més respectable, com és la Sindicatura de Comptes, també va fer públic un informe, aquest amb totes les proves, on es diu que a Catalunya han desaparegut no un milió d'euros, sinó 167 milions d'euros de la Conselleria de Drets Socials i no sé què més. Ho dic perquè crec que també és indicador del moment polític que vivim a Catalunya, on la política catalana és poc més que un trist i avorrit satèl·lit del que passa a la Villa y Corte. I això crec que parla no només de que jo voldria que se'n parli de els 167 milions aquests i no de Santos Cerdán, sinó que lamentablement, i per això crec que és encertat que comencem parlant de Santos Cerdán, però volia fer aquesta reflexió. Som espanyols. O sigui, tot ens ha portat a ser... Aquesta mateixa tertúlia doncs, la podríem fer a Múrcia, no? A parlar de Santos Cerdán, i és veritat que nosaltres la mirem des d'aquí, però m'indigna i em revolta que en aquest país, ahir, una institució pública i estatutària hagi fet un informe que diu que s'han llançat al carrer, que s'han cremat 167 milions d'euros, que eren euros, 167 milions d'euros, que havien de servir per pal·liar la situació de persones amb moltíssima vulnerabilitat, i avui el diari Ara no li dedicava ni un centímetre quadrat a la portada. És a dir, el problema que tenim en aquest país, insisteixo, va molt més enllà dels 167 milions d'euros, i de veritat, porto tot el dia d'ahir veient com surt aquest informe, és un titular... ràpid en el Telenotícies, I avui ja no se n'ha dit res. Estarem parlant de Santos Cerdán 3 mesos. I no vull dir amb això que no haguem de fer una mirada catalana del que està passant, i ara la farem, perquè crec que ni el Josep, ni jo, ni VilaWeb mai són hispanocentristes, justament al contrari, però de veritat que tinc una sensació de desazón. És a dir, crec que això que està passant, que d'aquí la setmana que ve encara parlem de Santos Cerdán, i, escolta'm, on és Campuzano?
Campuzano va sortir l'altre dia per la tele dient que era tot fantàstic, que la de Gaia estava super ben gestionada i que feia una gran feina.
Campuzano, escolta'm... en fi...
Deixem dir-ho només. Evidentment, la segona part de la tertúlia la dedicarem a parlar del tema de l'informe, només per explicar-ho bé, perquè és molt important parlar-ne. El que passa que és veritat que avui, a nivell informatiu al dia, han esclatat moltíssimes coses cada vegada més grosses a mesura que anava passant el dia i simplement hem hagut de canviar l'ordre, però
ja,
en parlarem.
Ja he dit, Clara, que era una mica...
Sí, sí.
Provocador, i a més és com donar-te una mica la benvinguda, no?, a la tertúlia, saps? Quan el primer dia
en
de feina
punky.
t'envien a buscar una eina que no existeix, no?
Sí, sí.
Doncs he fet això. Dit això, jo, és magnífic, i ara sentia, escoltava a Josep amb molta atenció, i aquest tema de Santos Cerdán, evidentment, té una enorme quantitat de variables catalana. Per començar, Jordi Évole, espero demà llegir el seu article sobre Santos Cerdán, perquè... a les xarxes, i ara en Josep compartia una imatge, no?, de Jordi Évole i el seu article dient que Santos Cerdán era que li havíem de dedicar un carrer als catalans, no?
És bona aquesta, eh? És a dir, al final, l'esquerra pijo espanyola té uns ídols que realment la defineixen molt bé, eh?
Però el problema, Josep, és que l'esquerra pijo catalana Déu-n'hi-do, deixa-la anar, perquè ahir, al vespre, Gabriel Rufián estava posant-se ferm al costat de Santos Cerdán. Algú podria dir, no, la presumpció d'innocència i tal. La presumpció d'innocència que no ha tingut Pedro Sánchez, que mentre Rufián i també Turull estava, diguéssim, fent aquest discurset, Pedro Sánchez ja sabia. És que, a més, Pedro Sánchez ha aprofitat per cremar encara una mica més els seus socis. I només dic una cosa, en el cas de Rufián, lo de la presumpció d'innocència no li accepto, perquè Rufián, quan es parlava dels 10.000 soldats russos, en comptes de presumpció d'innocència, se va unir amb un periodista d'extrema dreta per carregar contra, recordeu això de los que se creen James Bond, no? Per tant...
Tens tota la raó, jo crec que mereix. Perquè, clar, el PSOE no ha sortit ningú a defensar en Santos Cerdán. És a dir, tots han callat com a putes fins que ha sortit en Pedro Sánchez a tirar-lo, no? Ara em surt la traducció directament de l'anglès, no?, de llançar-lo sota el bus, diguéssim, perquè li passi per sobre i fer veure que no té res a veure amb ell. Però, clar, no ha sortit ningú a defensar la presumpció d'innocència d'en Santos Cerdán del PSOE. Només han sortit els d'Esquerra i els de Junts, que sisplau, que deixin de fer-nos passar vergonya fent aquestes coses.
Ja que ho esmenteu, ara en parlem més. Tenim uns vídeos de les reaccions d'Esquerra i de Junts abans, precisament, de la compareixença de Sánchez, i s'han mostrat força cautelosos, tal com dèieu. Els escoltem.
Comodidad. Nosotros desayunamos presiones. Y repito, yo creo que lo que hará que algún día, no solamente Esquerra Republicana, sino partidos que estamos en esto, ¿no?, en esta especie de conglomerado, tengamos que escoger algún día entre la decencia o la ideología, son indicios claros. Que se demuestre que esta gente ha robado. Pero es que me parece tan... O sea, que a estas alturas se hagan según qué cosas, sabiendo perfectamente que estamos en guerra y que no sé. Pero bueno, en fin, veremos qué pasa.
Nosaltres hem estat víctimes de condemnes mediàtiques i policials, d'informes filtrats, i sempre hem apel·lat a la presumpció d'innocència. I la veritable defensa de la presumpció d'innocència es fa quan no t'afecta a tu, sinó quan afecta un adversari polític. Per tant, primera qüestió, defensem la presumpció d'innocència. Segona, que s'investigui tot el que s'hagi d'investigar.
Un afegit, Junts, a més d'invocar la presumpció d'innocència de Cerdán, ha dit que exigirà eleccions si la taula de Suïssa fracassa. Tant Junts com Esquerra són socis del PSOE, i a més Cerdán, com dèieu, era l'home clau entre PSOE i Junts en les negociacions. Clar, estàveu explicant-ho, no, ja? Com valoreu el paper d'aquests partits i com hauria de reaccionar l'independentisme a això? Si hauria de reaccionar d'una manera diferent o precisament un fet com aquest no hauria de fer reaccionar d'una manera especialment diferent, una mica pel que comentava l'Albano, no? Perquè no implica una mirada gaire autocentrada.
Jo crec que és imprescindible trencar amb el PSOE. Ja no ho haurien d'haver-hi pactat mai, però això són fets consumats i és el que tenim. Però, és a dir, això evoluciona, cada vegada més evoluciona a un tribalisme ja del tipus que es dona a nivell internacional, en molts països, que és que hi ha la confrontació política puja a una categoria en què, evidentment, la gent tanca files amb sigui el que sigui que passi, no? És a dir, l'exemple segurament més extrem és la corrupció institucionalitzada que és el govern americà actual, diguéssim. Però evidentment, ningú critica el president dels Estats Units per ser un corrupte i per, diguéssim, acceptar suborns i fer tractes absolutament il·legals i de tot, excepte l'oposició. És a dir, dit dels seus, ningú el critica. Tots els seus tanquen files i els critiquen els altres. Per tant, és un tribalisme, ja és un frontisme que bàsicament anul·la tota la democràcia. El pitjor que ens pot passar a nosaltres com a país és quedar diluïts i d'alguna manera units per sempre a la tribu del PSOE, defensant, no?, que surtin els portaveus dels partits catalans a Madrid defensant el PSOE més que ells mateixos. O sigui, surten primer i amb més ímpetu a Esquerra Republicana o Junts a defensar els corruptes del PSOE, que després el PSOE, diguéssim, es desfà d'ells, diguéssim. No, aquests no els coneixem de res. Clar, vull dir, això no pot passar, no pot tornar, no hauria d'haver passat mai, però va, d'acord, ha passat. No torni a passar això, no poden tancar files amb el PSOE i a mesura que es pugui d'alguna manera consolidar aquesta guerra sense límits entre PP i PSOE, sobretot, no podem quedar presoners d'un bàndol.
Jo vull insistir, ara estava escoltant Rufián, l'he tornat a escoltar, Rufián, recordem, no va respectar la presumpció d'innocència de la gent independentista que estava sent perseguida per el cas Volhov.
Tampoc la va respectar en Joan Tardà de les detingudes del 23 de setembre del CDR.
Tampoc la... És que ostres, mira, d'això no me'n recordava, Josep. És que és molt bèstia.
Quatre locos, em sembla que va ser la frase.
La presumpció d'innocència se la passen pel forro quan els atacats són independentistes, però la respeten miraculosament quan l'acusat és el PSOE. Algú em dirà per què el PSOE mereix més crèdit que un CDR o més crèdit que un independentista que està sent investigat per haver fet coses relacionades amb la independència. Això primer. Segon, Turull diu, primera qüestió, presumpció d'innocència. Segona qüestió, i jo creia que anava a dir, segona qüestió, tots sabem que el PSOE és la màfia més corrupta, asquerosa i bruta que hagi governat a Espanya. I no, tampoc ho diu. Llavors, ostres, d'aquí uns mesos, uns anys, quan la hòstia que es fotin aquests partits sigui enorme, perquè que no surtin a dir que la culpa era d'aquesta tertúlia. Jo volia demanar-li a Josep, que és jurista, i evidentment la presumpció d'innocència no cal ser jurista per entendre que és la pedra angular, no? de tot. No? Ara bé, jo entenc que la idea de la presumpció d'innocència és un fet, diguéssim, jurídic, eminentment jurídic, la presumpció d'innocència com a figura, escolti'm, no és una qüestió política. És a dir, un polític, i ho ha demostrat Pedro Sánchez, no necessita que hi hagi un judici i una sentència ferma per fotre-li una patada en el cul a Santos Cerdán. No ho ha necessitat. Per què? Perquè Pedro Sánchez sap que està fent política. Parvera pensar que Esquerra i Junts no s'han assabentat de què va la cosa.
Clar. És que fa molt de temps que no fan política, fa molt de temps que estan tot amb lluita antirepressiva i obcecats amb l'amnistia, amb la persecució judicial i policial, que evidentment existeix i que és molt greu i que s'ha de denunciar, però que tot això és l'excusa per no fer política des de fa molt de temps. O sigui, no es fa política, l'única política que es fa és política antirepressiva. I ara tu deies que el PSOE és la màfia més corrupta dels últims 40 anys. I tens absolutament tota la raó. I potser també cal recordar, no només que en Santos Cerdán és l'arquitecte de la investidura d'en Pedro Sánchez i part de la farsa aquesta de Ginebra, etcètera, etcètera, però que amb una suposada superioritat moral progressista, invocant la transparència i la decència i tot plegat, en Pedro Sánchez va ser investit amb una moció de censura contra un govern corrupte. És a dir, que bàsicament, a canvi de res, els partits independentistes catalans, bueno, a canvi de res no, a canvi de rendir-se, bàsicament, però varen canviar un corrupte espanyol per un altre corrupte espanyol al Congrés de Diputats. És a dir, això és una altra cosa que poden posar en els seus mèrits després de l'1 d'octubre, no? Que el 2018 es van posar d'acord el PDeCAT, Junts i Esquerra per això, amb l'excusa de que Rajoy era un corrupte, posar-hi un altre corrupte en el seu lloc, però que era més amiguet seu.
Clar, jo tot el tema, perdoneu, sí, perquè també volia comentar el tema precisament de la presumpció d'innocència del Lofer famós, no? Aquí tot plegat és una mica complicat, perquè sí que és veritat que a Madrid, darrerament, i a nivell mediàtic, no?, han anat apareixent en l'últim any, i fins i tot en l'última setmana, no?, tantes causes que acorralen Pedro Sánchez, no?, perquè venim de... Hem sentit noms com Leire Díez, hem sentit noms com el del fiscal general de l'Estat, el germà de Pedro Sánchez, la dona de Pedro Sánchez, moltes causes diferents. Algunes sembla que tenen indicis de pes, altres no, no? S'havia criticat molt l'informe de la UCO en el cas de la dona, no?, per exemple. Clar, aquí, com destriar el gra de la palla, sobretot en un sentit de clar, al final s'ha acabat generant un ambient que suposo que és fàcil acabar pensant no, aquí cautela, perquè això també pot ser guerra bruta, etcètera, etcètera. No? També coneixem com són els informes a vegades de la Guàrdia Civil. Aquí com... Clar,
hi ha una dada que jo crec que, i en Vicent Partal l'ha recordat més d'una vegada, que és que tu siguis víctima de l'ofer no vol dir que siguis innocent.
Completament.
És a dir, això ho hem de tenir molt clar. El germà d'en Pedro Sánchez, que l'han perseguit allà a la Diputació de no sé on, d'Extremadura, de Badajoz o no sé què, és un cas antic, diguéssim, no? És a dir, és un cas de lawfare perquè apareix judicialitzat en un moment polític, per raons polítiques i tot això, però pel que sembla, diguéssim, l'escàndol de que l'haguessin contractat allà a dit amb un concurs presumptament amanyat i tot això era una cosa antiga que tothom més o menys sabia i que... Vull dir que és lawfare que li hagin muntat aquest procediment judicial com li han muntat, en les circumstàncies que li han muntat, ara desconec, sé que fa temps de tot això, desconec si quan el van endollar allà a la Diputació ja era president en Pedro Sánchez o no, perquè podria ser que inclús no ho fos, no, la dada aquesta em sap greu no tenir-la, però que és evident que és l'ofer per seguir el germà del president del govern, és evident que alguna cosa hi havia per allà d'estrany en aquella manera com el van col·locar allà, i així tot una mica. És a dir, a vegades el lawfare simplement és la desproporció de la persecució que et fan, la desproporció de les penes que t'imputen, la desproporció dels delictes, però no vol dir que sigues un angelet innocent i que tot està inventat. A vegades simplement és l'utilització política en el calendari, en el timing, o la desproporció en les penes, el que realment posa de manifest una intencionalitat política. Però... A veure, com tots dèiem, amb el PSOE, presumpció d'innocència, bueno, si no hem viscut en aquest país els últims 40 anys, sí, potser li podem reconèixer la presumpció d'innocència al PSOE, però coneixent-los, amb algun drap brut solen tenir, diguéssim.
No veia tant per la reacció dels partits independentistes, sinó per la reacció de la gent, que al final vas escoltant mediàticament tantes causes que ja no saps, primer que et perds en les trames perquè són absolutament impossibles de seguir, però després és que és això, no saps destriar el gra de la palla, perdona, Albano.
Però, aviam, no, ara en Josep deia, jo com a ciutadà vull que se li respecti en un jutjat la presumpció d'innocència a tots els ciutadans i organitzacions, no d'Espanya, del planeta Terra. Vull dir, que en els judicis se compleixin aquestes coses i això és evident. Això és que no està en discussió. Ara, jo el que no acabo de compartir és aquesta cosa moral a la que feia referència Turull, de dir, nosaltres, com que hem patit aquesta guerra bruta judicial en les nostres carns, som totalment empàtics amb qui les pateix ara. Aquesta moralitat, jo la veig gairebé antipolítica.
És que és obscena, perquè no és empatitzar amb el que ara la pateix, és empatitzar amb el català fet a tu mateix.
Per això mateix.
És que és tremendo.
El que volia dir, Gabriel Rufián, en una altra declaració, crec que d'ahir, parlava de estamos en guerra, no? Va dir estamos en guerra. Pues, tirant aquest símil, la idea aquesta de que estamos en guerra, justament aquesta visió moral de Turull és a dir, tu imagina't que tu estàs en guerra, no? A Catalunya, nosaltres hem patit aquesta guerra, el PSOE, imaginem-nos que va comprar un canó molt gran per disparar-nos cap a Catalunya, no? Continua la batalla i resulta que al PSOE se li espatlla el canó i li comença a petar els morros. Tu, que fins fa un moment estaven caient les bombes, dius, ei, no, hem d'arreglar aquest canó perquè li està petant els morros al PSOE i nosaltres sabem què és el que ens caiguin aquelles bombes. No, senyor, ell té el canó, ell t'ha disparat i si ara li peta els morros, és el seu problema. Insisteixo, el que estic descrivint és... un fet polític, aquesta moralitat de jo no vull pels meus adversaris. Escolta'm, els teus adversaris, que no oblidem que el PSOE és part del 155, que el PSOE és part de la violència. És que ens hem oblidat en aquest país? És que jo, de veritat, jo escolto els nostres representants i ens hem oblidat que aquesta gent aplaudia la violència contra la gent que va votar, quan fa 200 anys de l'1 d'octubre? És que, de veritat, que no m'ho puc creure.
Us faig una altra pregunta d'una cosa que ja heu apuntat una mica al principi, però abans de...
Tires massa de la llengua.
No, però abans de canviar de tema, no sé si us atreviu a fer pronòstics de com afectarà això al PSOE, pronòstics una mica concrets, això és demanar molt, potser, però... també tenint en compte que no sé si li passarà tanta factura això com, per exemple, els pactes amb independentistes, no? Al final, el PSOE havia fet coses que a una part de l'electorat li o valorava molt negativament o li passaven certa factura.
A mi em fa l'efecte, si jo ara ho hagués de dir, és probable que li passi més factura als partits independentistes que al PSOE.
Això mateix se l'ava dir.
I segurament, i és possible que li passi més factura als socis d'Esquerra, Sumar i Podemos, que no al PSOE. Per què? Perquè crearà aquesta dinàmica de guerra civilista, és a dir, això el que fa és alimentar la dinàmica de guerra civilista que al PSOE li encanta. Perquè li encanta a fagocitar els seus socis, que és la dinàmica que sempre genera aquesta polarització. I jo crec que si algun pronòstic... Jo ja pensava, abans d'això, que en Pedro Sánchez ja no podia remuntar. És a dir, en Pedro Sánchez és, ja és un ànec coix en el sentit que no remuntarà en el que li queda de mandat. Avui ha dit que no avançarà les eleccions, que farà eleccions el 2027. Això sempre es diu fins al dia abans de convocar eleccions, no passa res.
Recordem també que està sense pressupost.
No s'ho creu, no s'ho creu ningú. No ha aprovat un sol pressupost en tota la legislatura. Això d'avui fa més difícil que li aprovin un pressupost en el que queda de legislatura. A veure, francament, en Salvador Illa tampoc ha aprovat cap pressupost. Però jo crec que una legislatura sencera de 4 anys sense aprovar un sol pressupost seria un rècord universal, diguéssim. És que no ha passat mai enlloc.
I jo, en bona part, que el relat de la màquina del fango s'ha acabat avui, amb aquesta compareixença.
És que no té,
crec. Bueno, no sé si s'ha acabat avui, però
és a dir,
queda tocat.
El tribalisme aquest de que facin el que facin, robin el que robin, són els meus i els defensaré morts, això existeix. I potser Pedro Sánchez d'avui també ha alimentat aquestes ganes de tancar files dels seus, no? I ja s'ha vist que intentava parlar pels seus, també, no? Per intentar que no li donin l'esquena. Però va ser el meu pronòstic, potser no el meu pronòstic, el meu desig, és que ja cal que ens posem a preparar un pla pel que ve, perquè en Pedro Sánchez té els dies comptats, i el que ve estèticament és pitjor. En el més profund no sé com de pitjor és, perquè quan estàs malalt, molt malalt, millor tenir símptomes que no pensar-te que pots viure feliçment sense prendre medicina i sense anar al metge. Per tant, el PP ens portarà a un govern de més confrontació i de més antagonisme. No sé, potser què faran? Atacaran la llengua? Ens retallaran inversions? Ens denegaran l'amnistia? És a dir, què poden fer que no hagi fet ja el PSOE? És a dir, realment els governs del PSOE només serveixen com a placebo, com a fer creure a una part de la societat catalana i als partits que s'alien amb el PSOE que no estan malalts, que el conflicte amb Espanya està en vies de superació. Però tot això sabem que és mentida, per tant, no ens hauria de fer por preparar-nos pel que ha de venir, que el que ha de venir és que caigui el govern del PSOE i arribi el poli dolent de la monarquia espanyola.
M'apunto, de fet, crec que va ser la setmana passada o l'altra que vam parlar en la tertúlia, no? D'aquest etern joc de que, com que estem amb el PSOE, com que hi ha l'altre que és més dolent i tal, i que hem d'esperar que torni el PP per reactivar-nos. Jo crec que en aquesta tertúlia ja hem parlat molt d'aquest mecanisme i hem dit que és un suïcidi pensar que el PSOE, des d'un punt de vista totalment autocentrat, independentista, és millor que el PP. Però escolta'm, mira, cada un ja ha dit el seu en aquest debat i com que és evident que s'apropa aquest moment, estic totalment d'acord amb tu que hem de fer la gimnàstica, és a dir, que quan passi, que no ens agafi de «oh, ha passat». No. Hem de començar a fer la gimnàstica ara per quan passi. Ara bé, per què no estem fent la gimnàstica? Perquè justament per fer la gimnàstica tu has de tenir clar que això d'ara no va enlloc i els que haurien d'estar preparant la gimnàstica, els independentistes que donen suport al PSOE, no poden dir que això està acabat. Per tant, no poden ser els entrenadors d'aquesta gimnàstica que hem de començar a fer ara per quan vinguin els altres. Per tant, això una, aquesta gimnàstica, aquest preparar-nos per aquest nou escenari que cada cop s'apropa més, l'haurem de fer sols. No podem comptar en absolut amb els que avui li donen suport al PSOE, perquè justament són els que intenten esmortuir la gimnàstica que hem de fer, això una, i el dia que arribi, escolta'm, tots els que avui estan defensant el PSOE no serviran per enfrontar-se al PP. Vull dir, haurem de fer prou gimnàstica perquè el primer dia de govern del PP amb Vox, que arribarà, l'abanderat no sigui Rufián, perquè llavors sí que estarem morts.
De fet, el tema, jo crec que ja ho sabíem, ja ho havíem dit, i es posa de manifest que és que els que varen investir en Pedro Sánchez varen unir el seu futur personal i polític en Pedro Sánchez. Per tant, diguéssim, la caiguda d'en Pedro Sánchez arrossegarà a tota la gent que el va investir, per definició i per lògica política i per lògica però històrica.
Te veig molt optimista, Josep.
Sí.
Aquí hi ha dimissions que en qualsevol país eren evidents.
Però vull dir que potser no dimitiran, però continuaran perdent vots a cabassos si no dimiteixen. És a dir, poden triar una cosa o l'altra, però que la gent... És a dir, ningú que hagi deixat de votar a un dels partits que varen investir en Pedro Sánchez no els tornarà a votar, passi el que passi, mentre no canvien. Ja. I si canvien ja es veurà, diguéssim, però que es cada vegada estan més lluny de la base que els havia arribat a votar en el seu moment, i jo crec que és claríssim que varen unir el seu futur personal i polític al que pogués fer en Pedro Sánchez, i ara, com ja he dit alguna vegada, només els hi queda abraçar-se més fort en Pedro Sánchez, i això és un suïcidi encara més. Si vols, això que deia abans, que ens fa passar una miqueta més de vergonya durant més temps, però que la prioritat nostra ha de ser construir alguna cosa que passa per oblidar que teníem aquests aliats en el passat, perquè ara ja no ho són, ara són aliats d'en Pedro Sánchez i del PSOE. Per tant, hem de construir a nivell de base i a nivell de fora de les institucions el pla i l'estratègia que ens permeti resistir a l'embat que ve.
Una pregunta que em contesteu ràpidament i per canviar de tema, hem titulat la tertúlia la dimissió de Santos Cerdán la fi de Sánchez, estàvem parlant del PSOE, però de Sánchez en concret, què diríeu? Si no, en quin termini?
A veure...
Ho dic perquè hi ha gent que m'està preguntant també als comentaris estic buscant un titular.
Sí, no, és a dir, jo crec que... també hem de ser conscients que res funciona com abans, és a dir, les institucions polítiques tradicionals estan també totes elles en decadència, d'alguna manera, i per tant, res funciona com solia funcionar, i per tant, la degradació a la qual pot portar tot plegat en Pedro Sánchez és més gran del que hem vist fins ara. Per tant, jo em puc imaginar que continuï aferrant-se a la cadira durant una temporada i que, diguéssim, amb socis tan lleials com té, que el defensen més que ell mateix, doncs jo no comptaria que caigui demà mateix. Tampoc crec que hagi de sortir un informe de la Guàrdia Civil dient que també cobrava comissions ell mateix, tot i que vés a saber, no?
Albano, sintèticament...
Sintèticament, deien que en aquell cotxe amb el qual Pedro Sánchez havia fet aquella volta a Espanya per tornar a liderar el PSOE, anaven quatre persones. Koldo, Ábalos, Cerdán i ell. Si aquest quart, pues, com diu Josep, li acaben traient unes converses, pues s'haurà acabat. Si no, jo crec que no, per això que deia Josep, ja hem vist que els socis estan lligats amb de mans i peus.
Us he fet aquesta pregunta expressa perquè estaven la gent preguntant-ho a comentaris. La gent també ha dit a comentaris, t'han donat la raó, Albano, en què informem en marc mental de Països Catalans, cosa que fem sempre, però que algú demanava aquest canvi de tema que demanes tu, per tant el fem ara. Com dèiem, aquesta setmana també han passat coses molt importants, molt greus a Catalunya. I per això no les volem oblidar i en volem parlar. Ahir vam conèixer un nou informe de la Sindicatura de Comptes sobre el Departament de Drets Socials. De fet, el departament ha reconegut que entre el 2016 i el 2024 va pagar 167,5 milions d'euros, que no haurien d'haver-se pagat, perquè els destinataris no complien els requisits de les normatives. És a dir, la Generalitat ha reconegut que va malgastar 160 milions de prestacions socials. Pol Baraza és un dels redactors de VilaWeb que ha seguit més la qüestió aquesta setmana, també des del Parlament. Pol, bon vespre.
Bon vespre, què tal?
Explica'ns una mica què diu l'informe.
Passem una mica d'un escàndol espanyol a un escàndol català, també.
Sí, avui tenim un dia molt intens.
Avui és dia d'escàndols. Bé, aquest informe és això que explicava. Es va publicar ahir. Es va publicar també coincidint en un moment en què la consellera havia de comparèixer al Parlament, també per parlar sobre Degaia i altres qüestions de drets socials. L'informe, com bé explicaves, és que drets socials entre el 2016 i el 2024 va malgastar 167,5 milions d'euros i són diners que van rebre beneficiaris que no havien de rebre perquè simplement no complien els requisits. Ahir, quan es va publicar aquest informe, hi havia molta gent que d'entrada va tenir una mica de confusió perquè es pensava que tots aquests diners feien referència a la Degaia. Però, de fet, tot aquest gruix de diners, tot aquest gruix de milions malgastats, fan referència a tot el Departament de Drets Socials. És a dir, no només hi ha prestacions relacionades amb la Degaia. Per exemple, hi ha 70 milions que van a prestacions de dependència, 43 que van a pensions no contributives, i etc. Clar, d'aquests 167,5 milions, n'hi ha 155,97 que ja s'han reclamat, que són diners que la Generalitat ha reclamat i que aparentment ha reprat, però n'hi ha 7,17 milions que la Generalitat no rebrà perquè el termini ja ha exhaurit. I, per tant, la Generalitat no té unes eines legals per a poder-los reclamar. Entre les causes principals d'aquests pagaments indeguts, segons la sindicatura, és que hi ha incompatibilitats entre prestacions, és a dir, s'enviaven prestacions a gent que no les havia de rebre perquè hi havia una certa incompatibilitat amb altres prestacions, i també perquè hi havia una manca de control efectiu en els pagaments. L'informe conclou també que els sistemes de drets socials per a gestionar les prestacions, diguem-ne, que van fallar, que són dispersos i fragmentats, i que la inacció ha permès també que molts d'aquests pagaments indeguts prescriguin. Són aquests 7,17 milions que la Generalitat no podrà rebre.
Clar, qui ha parlat, això ha estat amb departaments bàsicament d'Esquerra i de Junts durant un temps, no? Qui està parlant és una consellera del PSC, la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo. Escoltem què ha dit del tema.
El gruix del problema de pagaments indeguts creiem que està, doncs, en un model de gestió moltes vegades que no s'ha dimensionat correctament. Si tu no tens les eines digitals adients i fas una gestió basada en manualitats, doncs molt ràpidament pots tenir un volum de sol·licituds que no pots gestionar de manera àgil amb el personal que tens, i això fa moltes vegades que es generin els pagaments indeguts. Quina és la solució? Doncs tenir un bon sistema digital, gestionar bé les prestacions en base a dades i tenir uns equips llavors doncs, ben tecnificats i ben acompassats perquè puguin reaccionar. Però el gruix de les incidències no és per una gestió, una malversació, ni molt menys, és per no tenir prou mans per fer actualitzar amb l'agilitat necessària les prestacions i no tenir, diguéssim, la informació per ajustar aquella prestació a quan el fet es produeix.
Pol, explica'ns una mica què vol dir amb això la consellera i també les reaccions de Junts i Esquerra, que és d'aquí majoritàriament depenien les conselleries, no?
La versió de la consellera Mònica Martínez Bravo és molt clara. Mm. És a dir, la seva versió és que aquí hi havia una mancança de sistemes informàtics i això va dificultar molt aquesta gestió d'aquests pagaments. No? Ella parla això de que hi havia una manca d'eines i també de que hi havia una manca de personal per poder-ho gestionar. Sí que va insistir molt també en el fet de que no hi va haver malversació en cap moment. Segons ella, descarta aquesta hipòtesi de malversació. I ho acota bàsicament això, de que era un sistema informàtic amb moltíssimes mancances. La consellera ja ha explicat que treballen per revertir aquesta situació. De fet, el propi departament ha reconegut que era conscient d'aquesta situació. Tot i això, no ha precisat, en el marc d'aquestes millores, no ha precisat quin calendari hi haurà i tampoc no descarta que en aquest any, enguany, hi hagi pogut haver irregularitats, perquè diguem-ne que aquestes millores s'estan implementant, però el sistema, segons ells, encara no està implementat del tot. Clar, aquí hi ha l'altre vessant interessant, que, com explicaves, és una consellera del PSC que diguem-ne que li toca ara gestionar aquesta crisi que es va gestar en consellers que provenen de Junts i d'Esquerra. És a dir, són etapes de Violant Cervera, de Dolors Bassa, de Chakira El Homrani i de Carles Campuzano. Des de Junts, la diputada Enato Domingo, en la Comissió de Drets Socials que es va fer justament ahir, en la qual va compareixer la consellera, va demanar que es complissin les recomanacions de la Sindicatura de Comptes, que són molt diversos, però, per exemple, demana objectius clars i mesurables, també flexibilitzar els requisits d'accés i territorialitzar aquestes polítiques socials, és a dir, mirar de precisar una mica més aquesta escletxa de pobresa. VilaWeb ahir a la tarda també havia demanat una reacció per part d'Esquerra Republicana, tenint en compte que tres consellers van ser d'aquest partit. Ahir ens van comentar doncs, que es volien analitzar molt bé aquest informe i que ens enviaran una resposta quan ho tindrien tot definit i tot ben estudiat. De moment, ara mateix, encara no hem rebut resposta. Però el diputat Joan Ignasi Elena, que també formava part de la Comissió de Drets Socials, va explicar una mica el que ja va dir l'excúpula de la DGAIA i de Drets Socials que va comparèixer fa unes setmanes al Parlament. Joan Ignasi Elena insistia que el 2018 la situació era molt excepcional, que el sistema, els serveis socials estaven molt pressionats, i també va parlar de l'aplicació de l'article 155 i que aleshores la Generalitat no tenia conseller, no hi havia conselleria i que tot depenia de la ministra espanyola de Sanitat, que era la Dolors Montserrat. I que aleshores es van pagar com uns 800 milions d'euros que van ser despeses no autoritzades i que després el govern doncs, va haver de fer reconeixement de deute.
Pol, moltíssimes gràcies i bon vespre.
Bon vespre.
Això potser estaria bé afegir-ho a la llista, no?, dels responsables. És a dir, durant 6 mesos la Conselleria de Drets Socials va dependre del PP, via 155, i hauríem de veure si durant aquests anys la gestió va ser tan exemplar com alguns a vegades pretenen, no? I jo volia dir una cosa, m'ha agradat que en Pol ho hagi ja plantejat, perquè davant tot l'escàndol que, evidentment, clar, ara ja no pots demanar dimissions perquè afortunadament ja no són el govern els responsables de tot això, però els que hi ha ara, i aquesta és la primera cosa que jo vull dir perquè és important, els que hi ha ara se'ls ha d'exigir que recuperin els diners, perquè els diners pagats indegudament en prestacions de tot tipus tenen un termini legal per reclamar-se. I si no es reclamen durant aquest període, es perd el dret de reclamar-los. I, per tant, sembla ser que una gran part de tots aquests diners que s'han gestionat malament, que s'han pagat indegudament i que s'han malbaratat, es poden recuperar si es fa la feina ben feta. I jo estic segur que una de la part substancial de la mala gestió és justament no reclamar els pagaments que s'han de reclamar. Ja va passar fa una temporada que es va reconèixer que havien deixat prescriure un munt de reclamacions que s'havien de fer, un munt de milions d'euros que s'havien pagat de rendes garantides o de rendes d'inserció que no s'havien d'haver pagat i al final es va decidir no reclamar-les o no es va ser capaç de reclamar-les. Per tant, aquesta és una. I l'altre, que ara en Albano segur que té més informació que jo, a mi m'agradaria saber quantes d'aquestes quantitats i quantes d'aquestes prestacions han arribat a destinataris que realment tenien una situació de necessitat, complissin o no complissin els requisits, o s'han perdut pel camí. S'han quedat a la butxaca d'algun dels gestors, que això sabem que passa. És a dir, que l'escàndol gros és aquest. És que les prestacions aquestes moltes vegades es gestionen no directament per la Generalitat i no van directament en els beneficiaris, sinó que hi ha una entitat privada que fa d'intermediari en la gestió de tot això i que no sabem si aquestes prestacions arriben o no arriben a la persona que nominalment el rep. Fa quatre dies va haver un escàndol, que tampoc no se n'ha parlat molt, a l'Ajuntament de Barcelona, que varen detectar que hi havia una treballadora de l'Institut de Serveis Socials que aprovava prestacions que acabaven al seu compte bancari, no acabaven al compte bancari dels beneficiaris. Doncs jo vull saber si això s'està investigant, fins a quin punt això hagi pogut passar, perquè sabem que sí que en alguns casos les fundacions i les empreses que estaven col·laborant amb la Generalitat gestionant això s'han beneficiat d'aquestes prestacions i se les han quedat.
Mm-hmm. Clar, Albano, també, per posar una mica més de context, aquest informe arriba un any després d'un informe de la sindicatura que assenyalava irregularitats en la DGAIA, que és l'informe famós del que hem parlat tant, no?, que també depèn de drets socials, la DGAIA. Octubre, ja fa mesos que en parleu, no? Què en destacaries d'aquest segon? Com els relacionaries? També el que deia el Costa.
Aquests dos informes estan molt relacionats, per començar, per una qüestió. En aquesta tertúlia, crec que tu hi eres, Clara, que vam entrevistar aquell treballador que va denunciar, que va gravar els àudios on se podia escoltar claríssimament com directius d'aquestes fundacions que controlaven el repartiment de prestacions falsificaven informes sobre aquestes prestacions. Això, és a dir, després de l'informe de la sindicatura de l'any passat sobre la DGAIA, on, diguéssim, s'assenyalaven aquesta manca de transparència, aquests contractes cedits, aquestes externalitzacions massives cap al sector privat, doncs en aquest informe es constata i finalment es prova que allò que denunciava aquest noi a la DGAIA i en les empreses a les quals s'havia externalitzat era veritat. És a dir, algú podria dir, bueno, jo no m'enfio d'aquest noi, jo no m'enfio d'octubre. Bueno, doncs resulta que ahir la Sindicatura de Comptes ens ha deixat clar d'aquests 167 milions, 4,2 són de Resilis. És a dir, el cas concret del noi que vam tenir en aquesta tertúlia explicant com l'obligaven a falsificar informes. Per tant, aquesta és una primera relació que hi ha. És a dir, tots dos informes assenyalen un tercer sector que, no en la seva totalitat, però en una part molt important, funciona com una màfia. Funciona com una màfia vol dir amb una opacitat total, amb una endogàmia total, amb unes portes giratòries entre la DGAIA, el Departament de Drets Socials i les mateixes fundacions. Per tant, el funcionament, diguéssim, de caire, d'estil mafiós, és un funcionament que està totalment provat i és molt greu veure encara avui, després d'aquests informes, que sistemes informàtics, que ja ho mirarem, que hem de fer... I que ni el PSC, ni Esquerra Republicana i tampoc Junts estiguin mirant el cau d'on surt tot plegat, que és un tercer sector que, insisteixo i ho torno a dir, funciona en molts aspectes com funciona la màfia, que gestionen 700-800 milions d'euros que paguem entre tots i que tenim proves més que suficients per poder dir que ho fan malament. La pregunta que feia el Josep era, bueno, aquests 167 milions han anat pues amb un que no li tocava però que es passa 100 euros o se'ls ha quedat algú per el camí? Jo crec que el primer que hem de fer és com amb el PSOE. Sempre que hi ha la possibilitat de que algú fiqui la mà a la caixa perquè el sistema és prou opac perquè això passi, tenim l'obligació de pensar que han fotut la mà a la caixa. Per tant, aquí sí que políticament hem de dir, senyors, aquest sistema estava funcionant amb una opacitat tal que 167 milions d'euros ara no els hi podem seguir el rastre o en el seu moment no vam seguir el rastre, tots estem obligats a pensar que si hem deixat la porta de la botiga oberta, pues hi ha moltes probabilitats de que algú hagi entrat a agafar el que no era seu. Per tant, això encara no ho sabem. El que sí sabem és que entre aquestes fundacions hi ha una relació molt estreta amb un partit, que és Esquerra Republicana, que ha tingut durant molts anys el poder dintre de la Conselleria de Drets Socials. Efectivament, i ara passo a l'altra part, no? Dèiem, bueno, la consellera del PSC s'ha trobat això i en els últims anys el PSC no ha posat les mans a la consellera. I és així. Però com és que està tan suau el PSC davant de tots els escàndols que estan sortint de la dgaia de la Conselleria de Drets Socials? Perquè estan protegint el seu principal soci de govern. Perquè en els últims 8 anys, 7, Esquerra ha fet i desfet en el Departament de Drets Socials. I, per tant, el PSC no pot dir el que deia el seu diputat, Raúl Moreno, em sembla que diu, sobre els escàndols que estaven succeint en el Departament de Drets Socials. Per què no pot? Bueno, perquè depèn dels seus vots. Això potser és un canvi de cromos amb el rufián que està defensant a Santos Cerdán. És a dir, que el PSC d'aquí no digui, no obri la caixa dels trons, intenti dir que tot plegat era un problema informàtic, és la contraprestació a que no tibarem gaire de la manta amb Santos Cerdán. Jo crec que aquestes preguntes s'han de fer, però independentment de la resposta, jo crec que l'espectacle polític que tot plegat està donant és brutal. I una cosa més que no puc... Això que ahir la Sindicatura de Comptes va confirmar, per exemple, en el cas de Resilis, això no hagués estat possible sense un sistema de mitjans de comunicació català absolutament podrit i corromput per les subvencions atorgades a DIT i per la publicitat institucional que emana del govern i fa possible que hi hagi mitjans que viuen gairebé exclusivament d'això. Per què? Perquè això que ha sortit en l'informe de la Sindicatura, moltes d'aquestes coses fa mesos que se saben, i algunes fa anys que se saben, perquè aquí estem parlant de les prestacions socials i dels pagos en diner. Un dia caldrà que obrim el meló de l'habitatge social i del que està passant allà. Tot això se sabia fa molt de temps, però el sistema mediàtic corromput que patim ho ha tapat i ho ha fet possible. Però atenció, no només cap al passat. Avui, i crec que abans ho he dit, la portada del diari Ara o del Periódico de Catalunya, dos mitjans de comunicació absolutament inflats dels nostres diners, no dedicaven ni un centímetre quadrat de la seva portada a la desaparició o al mal ús, diguem-ne, de 167 milions d'euros. Això és corrupció. És a dir, el que fa el diari Ara, el que fa el Periódico de Catalunya, és indispensable, és, diguéssim, segurament en Josep me podria dir quina és la figura jurídica, és, no sé, col·laborador necessari perquè aquestes coses es puguin fer i aquí no passi res. Perquè, insisteixo, és molt greu el que explica aquest informe. Jo sé que en aquest país els mitjans de comunicació d'aquí un mes parlaran de Santos Cerdán i avui els 167 milions d'euros havien desaparegut. L'únic consol que em queda és que, per sort, en aquest país el monopoli de la informació ja no el tenen ells, i em queda el consol de que això ha esperonat a un munt de treballadors d'aquest sector. És a dir, tenim tants correus electrònics explicant-nos coses. És a dir, la merda del tercer sector no ha fet més que començar a rajar. I escolta'm, haurem de parlar de la dgaia, haurem de parlar de la taula del tercer sector i haurem de parlar d'un monstre que s'ha creat amb els nostres diners que aquí no dona explicacions. Viuen tots com reis i això és un escàndol i no es pot tolerar.
Jo una cosa, un apunt, que perquè ja ens queda poc temps, però jo em puc explicar per una experiència professional que vaig viure en directe, que Esquerra Republicana fa 4 dies, sent conseller en Carles Campuzano, estava venent a nivell institucional totes les bondats agudes i per haver del sistema de drets socials i del tercer sector, que és un contuberni, diguéssim, de tractes menys transparents que la gestió pública hauria de ser, no? Ells venien, havien assumit com una bandera pròpia promoure aquest tipus d'entitats suposadament sense afany de lucre, supos que només tenen afany de lucre els seus directius, les fundacions com a tal no tenen afany de lucre legalment, però és com allò és la panacea. Era el model que ells promocionaven absolutament i, bueno, i convidaven els ajuntaments a vendre'ls les bondats d'aquest sistema, de substituir les empreses privades per aquestes fundacions, que evidentment eren els seus amiguets. Tot això s'haurà d'estirar el fil i se'n trobaran moltes coses. I només una dada més. Tot això que està sortint, i dius, i el que sortirà, tot això està, diguéssim, ja afegint a tot el desprestigi i la descomposició del sistema un altre vector que és perillosíssim, que és que hi ha tota la gent que pateix per arribar a final de mes, que pateix per tenir un habitatge, que pateix per...
El tema que toca és molt delicat.
Sí, és un tema molt delicat, sí, sí. Però també és un tema que al final acaba convenientment utilitzat per elements mediàtics o elements polítics, creant una desafecció de la classe mitjana que no li van les coses tan bé com solia, respecte de les polítiques socials. És a dir, que no hi ha res pitjor pel funcionament del nostre sistema que la corrupció en les polítiques socials. És a dir, això és l'últim que li calia a l'estat del benestar.
Acabem amb això. Ah. 10 segons.
40 segons. No. Escolta, no, que justament aquesta irresponsabilitat de gestionar malament el que fa és desprestigiar una eina que ens ajuda com a país, que són la preservació dels drets més bàsics de la gent més desafavorida. Una qüestió. El tercer sector és un sector molt ampli i heterogeni. I hi ha molta gent que s'hi deixa hores, que s'hi deixa esforços i que fins i tot es deixa diners per fer funcionar una cosa molt catalana, que és aquesta ajuda mútua i tal. El que passa és que en aquesta bombolla s'amaguen uns quants que de tercer sector tenen poc i res.
Acabem amb això, Josep Albano, moltíssimes gràcies. I ens acomiadem, em sumo al clam setmanal de la Txell i de la Tertúlia, Mazón Dimissió, i ens veiem a la pròxima. Moltíssimes gràcies.